Queda un any i mig de legislatura. No sabem si això és una ambició molt gran per la legislatura que queda, però ja en parlarem. Jordi Mas, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia. Molt bon dia.
A veure per on podem començar. Bé, segurament també per un balanç que fa Jordi Mas en aquesta conversa a l'Eco, balanç que ha apuntat en repetides ocasions, en reiterades ocasions també d'una forma pública, tot dient que espera que el tancament del pressupost del 2013 pugui donar alguns d'aquells fruits o alguns d'aquells punts d'inflexió fonamentals perquè es puguin començar a fer coses. Entre ells, si no recordem malament, perquè era un fixament bastant important del regidor, aquest llindar del 110% d'endeutament.
Correcte.
Es pot aconseguir aquest llindar?
Home, això ho veurem quan tinguem els números sobre la taula. Jo espero que sí. A priori, per les darreres informacions i les darreres dades de com van les finances municipals, sembla que és possible, que és possible que realment acabem tenint un endeutament, un nivell d'endeutament per sota del 110%, el qual ja ens donaria, per dir-ho així, totes les cartes a la mà per començar a desenvolupar coses importants a la vila.
L'Ajuntament podria començar a demanar diners?
Evidentment, per què no? Si el projecte s'ho val, si la sostenibilitat del que sigui té un sentit econòmic i financer, per què no ens posem en coses més grans?
Veníem d'un 160, d'un 170,
sí,
més o menys?
Sí, veníem aproximadament 180, 160, 170, quan ja passes d'un número ja gairebé...
Ja gairebé és igual, voleu dir que...
No, veníem d'una situació d'endeutament molt perillosa, molt gran, i a poc s'ha anat redreçant, gràcies a Déu.
S'ha anat redreçant a partir d'una fórmula que és la fórmula...
És, no gastis més del que pots.
I ja recapta està. Més del que puguis.
I recapta, no, bueno, recapta el necessari per tal de poder donar uns serveis essencials, dignes i de qualitat, i poder pagar el que has de pagar. No gastis més del que no tens.
Ens permeteu que fem una miqueta de memòria?
Sí,
i molt probablement el regidor deu haver pensat en algun moment... en aquell any 2011, quan Jordi Mas deia cal buscar solucions imaginatives, no monopolitzar-ho tot amb la pressió fiscal, s'ha d'intentar fer-ho d'una altra manera. La vida real ensenya que a vegades no hi ha més sortides que les que hi ha.
Bueno, però jo crec que la solució que hem adoptat ja és prou imaginativa, en el sentit de que el tom cultural que s'ha fet a l'Ajuntament és important i no era gens fàcil. És a dir, passar de contemplar la sostenibilitat econòmica com un dels criteris per valorar les coses, per valorar els projectes, jo crec que ha estat una de les grans empentes amb aquesta situació i una de les grans palanques de canvi d'aquesta situació. Evidentment, tampoc es poden fer miracles, això també és cert, però no es poden fer miracles perquè no tens totes les possibilitats obertes. Jo penso que ara probablement, amb aquest any i mig que queda de legislatura, és quan probablement podrem veure allò més, jo diria, més significatiu, més innovador, més diferent, allò que realment volem i podrem fer.
Matiseu-nos una mica, que a partir de tres potes ha estat possible la contenció de la despesa, o ha estat possible la reorganització, la reordenació de la situació econòmica.
Correcte.
A partir que l'Ajuntament ha mesurat la seva despesa, la continguda.
Correcte.
A partir que hi ha hagut una pressió fiscal més alta.
Correcte.
I a partir que l'Estat ha ajudat a través del Pla Montoro.
Sí, sí.
Fonamentalment a partir d'aquestes tres qüestions.
Bàsicament aquestes tres. Cadascuna té moltes derivades, evidentment. La derivada de reduir la despesa ha estat realment per un esforç de molta gent, dels treballadors mateixos, dels regidors, dels usuaris, dels serveis, de molta gent. La pressió fiscal també ha tingut moltes derivades, sobretot, jo diria, vinculades a una revisió catastral que no s'havia fet des de fa 18 anys, amb les distorsions que això realment ha pogut causar. I això, evidentment, ha tingut molt més impacte amb gent que la seva diferència del valor catastral, diguéssim, ha canviat molts aquests darrers anys, a gent que probablement no li ha canviat tant degut a que el seu valor del seu immoble doncs no havia variat tant durant tots aquests anys.
En algunes qüestions ha estat injusta aquesta revisió catastral?
Jo diria que injusta no és la paraula. Jo diria que no es pot dir que no és injusta, perquè s'ha fet amb la màxim rigor i professionalitat tècnic per part dels, en aquest cas, dels tècnics del Ministeri i de la Diputació, que han fet els estudis, el que es diu la ponència de valors de la revisió catastral. Pot haver, evidentment, sempre pot haver algun error, que per això són els recursos que en definitiva s'estan gestionant i s'estan resolent, pot haver algun error en alguna cosa, però el que sí és cert és que s'ha fet amb el màxim rigor. Evidentment, la injustícia prové, potser, si a cas hi ha una injustícia, prové de que fa 18 anys no revisava el valor catastral. Això sí que és una injustícia, perquè, clar, jo m'he pogut trobar amb un immoble que el seu valor ha canviat molt abans de que jo el tingués, probablement, no? Amb la qual és possible que hi hagi hagut una injustícia, però no derivada de la revisió, no pel fet de la revisió, sinó pel fet de que ha estat 18 anys sense la seva revisió.
En més d'una ocasió, però, el regidor ha abogat aquests darrers mesos per tornar a demanar una revisió catastral que ajudi a, d'alguna forma, encara a definir millor
sí, 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 això és una
aquest
voluntat,
mapa, no?
Correcte, això és una voluntat del govern. És a dir, també és cert que el mercat immobiliari canvia bastant, va canviant encara. Jo penso que no està totalment estable, per tant, no és desorbitat poder demanar una nova revisió que afini encara més els valors catastrals, els valors de mercat. Això és el que volem fer.
Això només es pot fer al cap de 5 anys?
Sí, hi ha una limitació.
És a dir, encara que ho demanéssim a la veu de ja,
no
com a mínim ens podríem demanar.
Sí, perquè clar, realment els treballs són molt intensos. També s'ha de tenir en compte que el valor de mercat tampoc no és una cosa que canvi dia a dia. Hi ha d'haver un període suficientment gran com perquè hi hagi un canvi significatiu del valor catastral. Per tant, la normativa demana un període de 5 anys, que és el que pensem no complir.
Perquè tothom ens entengui, l'Ajuntament té l'obligació de demanar la revisió catastral?
L'obligació no, però...
No. Jo us pregunto per si algú pot pensar, home, potser en algun ordre del dia de ple es podria posar sobre la taula que l'Ajuntament de Sitges es fiqui l'obligació de revisar el cadastre per no arribar
sí,
aquests 18 seria, anys o 19
seria,
anys de...
Seria una possibilitat, per què no?
Perquè és allò, quan les coses van bé, canvien les legislatures i aleshores ningú pensa massa en els valors cadastrals.
Tens raó.
I que hi hagi una certa obligació de complir-ho cada tant, no? Amb una certa cadència.
També és veritat que...
Però no hi ha l'obligació.
No, obligació no. També és veritat que ara la legislació està... em sembla que hi ha com converses i hi ha negociacions per intentar canviar això, que no torni a passar. És a dir, que ja probablement això
creieu
és un
que...
fet que vindrà regulat per l'Estat.
Com la qüestió de les administracions locals?
Bueno, la qüestió de les administracions locals també ens han fet aquí una, jo diria, una intromissió forta dintre de la governança de les entitats locals. I el que penso és que realment no estan dimensionant prou el problema que tenim a sobre. Diguéssim, el deute públic de l'administració local, com en el cas de Sitges, per exemple, no? S'ha reconduït i es pot reconduir d'una manera més o menys amb esforç, però es pot reconduir. El greu problema que tenim és un deute de l'Estat importantíssim. I llavors, si l'Estat no sap gestionar prou bé el seu deute, no té per què passar-nos el mort a nosaltres.
A Sitges li poden haver penalitzat el seu deute, com a molts altres municipis. Ens donen alguna cosa per haver-nos esforçat?
Bueno, de moment no, però jo espero que en algun moment algú reconegui l'esforç que hem fet.
Ho dic per si, algú pensava, home, en contrapartida, ara
bueno,
que
el deute...
Nosaltres
hem fet els deures. Quan a una classe, quan a una escola l'alumne fa els deures, algun dia o altre se sentirà recompensat.
Perquè aquesta qüestió del Pla Montoro, creu el regidor que té aquell parany afegit que els bancs els diners els hi han sortit molt bé de preu i en canvi els fan pagar els ajuntaments?
Sí, la situació, evidentment, el sistema bancari espanyol jo crec que tampoc ha ajudat massa amb tota aquesta història, no?, de la crisi i la solució de la crisi. Però realment és un tema que va molt més enllà del que és la política municipal i la gestió de les finances municipals. La situació dels bancs i de les entitats bancàries jo penso que està en una dimensió que difícilment, evidentment, podrem incidir-hi i inclús difícilment podrem veure-li la raó de tot plegat.
Des d'un punt de vista molt pragmàtic, què passaria si l'Ajuntament es negués a pagar diguem-ne, aquests interessos afegits, com bueno, en algun moment havia proposat la CUP. Sí, des del punt de vista pràctic, si l'Ajuntament fes això, què passaria?
Pràctic. Quan l'Estat ens deixa uns diners per pagar les factures pendents, evidentment, ell posa un aval, per entendre'ns, ell fa d'avalador, i això vol dir que, com que l'Estat sap que cada any ens dona doncs, de l'ordre de 7 milions d'euros per... com a part, diguéssim, dels impostos generals, doncs això és el que en comptes de donar-nos nosaltres aniria al banc. Per tant, tindria un efecte purament zero. En definitiva, si fa no fa també, avui en dia, en la situació que estem ara, els diners que rebem de l'Estat són pràcticament els diners que paguem per deute. No? Per tant, en comptes de donar-nos nosaltres, els donaria el deute i els bancs cobrarien i nosaltres no veuríem els diners.
Voleu dir que ens descomptarien?
Clar, evidentment. L'Estat pagaria directament als bancs.
L'Ajuntament continua estant en una posició, per dir-ho així d'una forma molt franca, de debilitat?
Jo crec que cada vegada menys. Cada vegada menys. I com dic a l'entrevista que tu feies referència, això ho veurem a la liquidació del 13. Quan tinguem els números del 13 tancats, podrem realment avaluar la fortalesa o no de les finances de la casa. Jo penso que cada vegada més la pilota, diguéssim, ha canviat de terrat i ara, diguéssim, tenim una fortalesa financera, jo diria, relativa.
L'acord amb el PSC és un aval?
L'acord amb el PSC és un aval de que les coses importants en aquest municipi es poden negociar parlant, raonant i sentant-se sobre una taula, i això jo penso que és un fet esperançador molt important.
Què ha passat per arribar fins aquí, des del punt de vista de Jordi Mas?
Ha passat de que, evidentment, el govern en una situació de minoria, com ja va dir, s'obria el diàleg totalment amb totes les forces polítiques, hi ha hagut un grup municipal que, bueno, que ha fet la seva feina, ha treballat, ha presentat propostes, jo dic, raonables, raonades i concretes, i això en aquest sentit és molt fàcil entendre'ns, i és molt fàcil parlar, i és molt fàcil negociar. Quan no hi ha propostes concretes és gairebé impossible arribar a acords.
Ho veieu així? Serà així també aquest any?
Esperem que sí. Si les propostes són raonables, raonades i concretes, segur que es pot parlar. Una altra cosa és que podrem arribar més o menys acords, però com a mínim parlar, això no ens ho ha de treure mai ningú.
Marxeu satisfet d'Hisenda?
Jo estic satisfet, sí, jo realment, jo sincerament em guio moltes vegades per la meva consciència, més perquè el que diguin, i realment jo estic satisfet amb mi mateix.
Haguéssiu seguit?
Jo hauria seguit, evidentment. Jo estic al servei d'aquest govern, com qualsevol dels regidors, i vaja, jo hauria seguit on el govern i on l'alcalde hagués pensat que millor podia servir al poble.
Quan se li va plantejar a Jordi Mas la possibilitat d'assumir aquestes responsabilitats i deixar Hisenda?
Sí, fa unes setmanes, vull dir, fa unes setmanes ho hem discutit dintre del grup i al final ens va semblar una bona opció a tots. Sí, jo penso que estem tots, diguéssim, molt satisfets d'aquesta nova etapa, que en definitiva també volem que sigui una nova etapa pel govern, no? En el sentit d'aquesta paraula que tu deies, la competitivitat sigui realment també una de les guies del municipi cap al futur.
Li heu donat algun consell a un nou regidor d'Hisenda?
Bueno, consells no n'hi ha, és a dir, consells no n'hi ha cap especial, sinó que evidentment la confiança plena també amb els treballadors de la casa, que són uns grans professionals, i continuar amb el seny que sempre s'ha demostrat.
Què us diríeu als ciutadans un cop, diguem-ne, que públicament s'ha expressat d'una forma molt, vaja, bastant més explícita que en altres ocasions, que la situació econòmica està més o menys reconduïda i que no cal patir com s'ha patit?
Home, jo diria que ara és el moment de plantejar-nos, sincerament, què volem ser en el futur una mica, no? Jo penso que ara és moment de tenint més recursos que abans, tenint, diguéssim, més cartes a la baralla i a sobre la taula. Jo penso que ara és moment entre tots, i això és important que tots ho tinguem clar, entre tots els agents que formen part d'aquest ecosistema, que és el municipi, que entre tots una miqueta decidim què volem fer, no? Perquè realment venen moments incerts, venen moments que el futur jo crec que ningú pot dir què passarà després del 9 de novembre, per dir alguna cosa. Per tant, el que millor podem fer tots és arreplegar-nos, fer-nos forts i diguéssim, continuar fent que el nostre municipi sigui un referent en tantes coses i sigui un atractiu en tantes coses.
Arribeu a un lloc on hi ha passat més d'un regidor i no sabem si al llarg d'aquestes setmanes en què Jordi Mas ja ha sabut que assumir aquesta nova responsabilitat ha tingut temps de pensar en moltes de les coses que creu que seria bo també aquí, no sé si, reordenar o repensar o plantejar d'una altra forma.
Bueno, jo crec que, com tu bé deies al començament, no? Jo crec que el fil, o el fil argumental des d'un aturat, per entendre'ns, a una empresa, passant per un emprenedor, passant per una activitat a la via pública, passant pels mercats, tot això per mi és una vàlua de la mateixa cadena. Per mi tot això són esglaons de la mateixa escala. I això jo penso que aquesta diguéssim, impressió és el que jo realment vull transmetre, perquè quan parlem, per exemple, amb els comerciants, que és un sector que volem potenciar, que cal potenciar, i que jo crec que els que hem d'estar molt, molt al costat, no? Pues quan parlem amb els comerciants...
I heu pogut parlar, ja?
Hem parlat, diguéssim, esporàdicament amb alguns i amb algunes persones, però evidentment aquest mes és quan farem, durant aquest mes, és quan farem una trobada més àmplia per poder aprofundir en tot això.
D'alguna forma, però, us han arribat, i hem de suposar que sí, heu pogut copsar que en el sector comercial hi ha un cert malestar.
Sí, he parlat i la gent, òbviament, la gent mai està sempre 100% contenta, com és normal, però també he notat un cert descontent que, evidentment, intentarem millorar, jo diria, en el sector comerç, i en el sector empresarial en general, no? Jo diria que hi ha dos eixos que ens han de guiar i ens han de tenir, diguéssim, alerta pel fet de que són uns factors que definiran molt bé el que puguem ser en el futur, no? I un és, per exemple, el tema de la digitalització, no? De la societat de la informació, del no vull dir el comerç online, però vull dir la vida online, per dir-ho així, no? La vida virtual ha de ser una de les coses que hem de treballar molt, vulguis o no, avui en dia quasi tot no, però moltes coses passen virtualment i ens hem d'adaptar, ens hem d'acostar, ens hem de conèixer, hem de saber què passa i hem d'adaptar la nostra activitat a el que està passant. I un altre dels grans eixos que a mi em preocupa molt és l'aspecte de la internacionalització, no? Ja sigui algunes empreses que ja estem treballant que volen internacionalitzar-se, volen exportar més perquè no ho havien fet, perquè veuen que és un camí a sortir, com de l'aspecte més, és a dir, hi ha també tota una sèrie de, per dir-ho així, gent internacional, estrangers, gent de totes les nacionalitats que estan aquí i que probablement poden aportar més, poden integrar-se més a la vida i a l'activitat del municipi, no? Llavors, tot això fa un conjunt d'estratègies, per dir-ho així, que han de fer que el comerç també, com la molta de l'activitat comercial, s'impulsi cap a fora.
Teniu la sensació que molts comerciants pensen que paguen molt i reben poc suport de l'Ajuntament?
Això és, jo ja ho he sentit moltes vegades, és possible que ho pensin, i no dic que no ho puguin pensar. En el fons, tots són faves comptades, vull dir que aquí no hi ha cap misteri. Evidentment, la meva obligació i la meva funció vol ser canviar aquesta percepció. Evidentment, ha de ser que entenguin, i això és una cosa que diguéssim, per mi sempre tindran gent al seu costat, que els hi faci costat, que els hi recolzi les seves idees, que els hi ajudi a tenir noves idees, que els escolti i que els doni tot el suport que sigui possible, evidentment.
Perquè el regidor fins ara, com a ciutadà, també és testimoni anant pel carrer de l'existència de molts establiments que obren portes i que el mateix Jordi Mas, com molts altres sitjatans, quan hi passa, creu que això durarà dos dies en durarà tres, això no funcionarà.
Veus, això és un exemple, no? Aquestes situacions que diguéssim, que són a vegades òbvies, no? I tots hem viscut, no? Vull dir, negocis que evidentment... I aquí és una mica el que et deia abans al començament, no? O sigui, jo penso que hem d'estar d'acord, o hauríem d'estar tots d'acord, que si ens interessa que això passi o no passi. Hi ha gent que a vegades potser li pot interessar que passi, hi ha gent probablement que pensi que això li interessa, no, li pensarà que no és interessant que no passi, no? Jo cada vegada penso més que cal tenir negocis de qualitat, sobretot que siguin sostenibles i que en definitiva el conjunt del sector comercial aporti valor al sitgetà i al que ens visita.
Aturem-nos un moment aquí. Un comerciant pot dir, vostè té tota la raó, però Sitges, respecte a altres municipis, condiciona l'obertura d'un negoci amb una càrrega econòmica prou important. Lloguers més alts, càrregues fiscals més altes, manteniment del negoci més important en tots els aspectes, per tant, diguem, també és bastant inevitable que aquí Sitges mantenir un negoci més o menys en la sostenibilitat és una qüestió de molt esforç respecte a altres municipis.
Sí, però hem de fer que diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, hem de fer que la part dels impostos, per dir-ho així, la bossa dels impostos, sigui una part assumible dintre del model de negoci del comerç o de l'empresa. És a dir, hem de ser possibles de que el volum de negoci sigui suficient com perquè la bossa d'impostos sigui un petit tant per cent d'aquest volum de negoci.
El que no
podem pensar és que els impostos desapareixin perquè aquesta quantitat sigui benefici o sigui el que... No, o sigui, els impostos han d'existir. El que hem de fer és que hi hagi un volum de negoci suficient com perquè aquest tant per cent dintre del volum global sigui relativament poc.
Ens ho matiseu. Si algú culpa els impostos del mal funcionament del seu negoci, és que el seu negoci no està ben plantejat?
Clar,
sí?
Evidentment. És que això és el que jo penso que hem de tenir present. És a dir, i és una mica el que deies abans, és a dir, probablement, és a dir, si una botiga obre i després tanca, això probablement, vaja, jo quasi poso la mà al foc, això no és degut a que els impostos siguin alts o siguin baixos, o hi hagi o no hi hagi impostos. Tampoc no dic que els impostos al comerç siguin alts, perquè això també ho podríem valorar, però és igual. En qualsevol cas, és evident que el fet de que si una botiga obre i tanca després de 6 mesos no és una qüestió dels impostos, és una qüestió de que aquella botiga no ha sapigut o no ha pogut o no ha tingut la informació suficient com per dissenyar un negoci suficientment atractiu pel ciutadà. El que nosaltres hem de fer, sobretot, és garantir que Sitges sigui competitiu, que Sitges sigui atractiu. Intentar que el visitant de Sitges i la persona que compra i la persona que està als hotels i que menja als restaurants tingui una experiència positiva en tot moment. Això és el que hem d'intentar entre tots. Però que un negoci o funcioni o no funcioni en curt termini de temps no és qüestió dels això. El que també hem de fer és intentar facilitar que això no passi, és a dir, aplicar també el coneixement que hi ha de la vida comercial, de la vida econòmica del municipi i fer-la, diguéssim, suficientment transparent com perquè la gent realment pugui avaluar el seu model de negoci, el seu volum de negoci abans de posar-se en una cosa d'aquestes.
Sabeu, però, que aquesta és una tendència que en els Sitges dels darrers 15 anys o 20 anys no ha canviat. Negocis cobren que tanquen, cobren que tanquen.
Perquè potser no hem tingut un servei que penso que intentarem crear, que és una mena de prospecció comercial. És a dir, algú hauria de saber, o els empresaris, els emprenedors, els comerciants que vulguin obrir una botiga, haurien de tenir molt clar quanta gent realment els hi pot comprar. I això, que no és fàcil saber-ho a priori, des de l'Ajuntament podem ajudar, juntament, evidentment, amb la gent que en sap més d'això, a donar una informació i a vestir, diguéssim, les propostes de negoci, les projectes empresarials, amb una informació essencial, per tal de que, bueno, de que això no passi, de que realment el que es cregui sigui sostenible i amb garanties de crear ocupació, amb garanties de que s'aguanti molt temps i amb garanties de donar un servei de qualitat al municipi.
Hi ha més ofertes de locals que negocis per ocupar-los?
Ara realment no ho sé com està el ràtio, per entendre'ns.
Quina de sensació teniu?
No, jo penso que tampoc... Hi ha alguns locals per llogar, evidentment, a llocs també, indrets també significatius, però tampoc veig que hi hagi una gran avalanxa de locals per llogar, tampoc. Hi ha uns quants, evidentment, i s'ha d'intentar que s'omplin abans possible per donar aquesta imatge de qualitat al municipi, però tampoc no percebo, potser no tinc els números a sobre la taula, no percebo aquesta gran oferta.
No és competència directa del regidor, però més d'un comerciant us pot dir, escolti'm, jo vetllo pel negoci davant meu, tinc un senyor del Top Manta, i sí, ja m'explicarà vostè què haig de fer jo.
Sí, això és una mica el que deia al començament, no? És a dir, els hem de tenir molt en compte tots que els problemes del municipi són de tots, i clar, sí, té tota la raó, un comerciant que davant té un Top Manta, doncs evidentment no és agradable, ni és interessant, ni per ell, ni per ningú. Tots aquests problemes els hem d'afrontar de manera molt transversal, de manera molt transversal, aplicant evidentment doncs la policia, aplicant els Mossos d'Esquadra, aplicant fins i tot alguna campanya de sensibilització que puguem. En definitiva, és intentar sumar des de diferents punts de vista solucions a aquests greus problemes que, evidentment, els haurem d'anar afrontant, com tu bé dius, des de la meva i des d'altres regidories.
S'ha intentat, però això no ha acabat de...
No ha acabat de solucionar-se, però ni aquí Sitges ni enlloc.
No sé si és un consol, això, pels
botiguers. No, no és consol, no és cap consol, evidentment, i en això realment estem. És un mal endèmic d'aquest moment, d'aquesta societat que evidentment veu en els productes de més baix preu i que s'assemblen a productes de qualitat i de marca una oportunitat. És un fet gairebé, podríem dir, social, no? Vull dir, el moment que això no ho veguem interessant, s'hauran acabat els Top Manta. Clar, dir-ho és molt fàcil, que passi, i fer-ho és molt difícil.
Què és una regidoria de competitivitat? Aquest concepte, que potser qui ho hagi llegit o qui ho hagi escoltant, dir sí, competitivitat, conceptualment podem parlar de moltes coses, però sobre el paper, en la vida real...
Bueno, jo diria que és una regidoria que vol alinear tots o molts dels agents econòmics o dels agents que participen en l'economia de la vila cap a una estratègia comuna que en definitiva sigui competitiva a nivell internacional. Per lo que dèiem, pel moment històric que està vivint el nostre país, pel moment, precisament per això, el municipi ha de ser competitiu, l'economia de Sitges ha de ser competitiva i competitiva vol dir bàsicament que pot fer front a qualsevol situació, o sigui, hem de ser capaços de, passi el que passi, tenir una estructuració econòmica que ens permeti tirar endavant i que ens, diguéssim, ens escolleixin a nosaltres, quan dic els nostres clients, si volem dir-ho d'aquesta manera, ens escolleixin a nosaltres abans que als altres. Per tant, competitiva no vol dir res més que tenir unes capacitats i unes condicions i uns atributs determinats per això, per sortir-se endavant i perquè ens escolleixin a nosaltres abans que uns altres. I això no passa per res més que per escollir també una mica el que volem fer. Volem, i això ja les dues línies, les dues grans estratègies de competitivitat són o volem ser bons perquè volem que vinguin pel baix cost o volem que vinguin perquè som diferents de la resta. Jo crec que Sitges no hauria d'haver dubte que Sitges és diferent. Sitges ha d'apostar per la diferenciació com a estratègia de competitivitat. Ara, això com s'articula i com es defineix? Això és el que probablement haurem de treballar una mica més amb tots els agents. Hem de ser diferents, hem de donar aquest toc de diferència i d'atractiu que no tenen altres municipis. Sitges té una marca també molt potent que ens ajudarà amb tot això i hem de continuar sent referent amb moltes coses de les que som, inclús ampliar amb altres coses.
Us encarregareu, per parlar-ho així ras i curt, del nivell 10, per exemple?
Sí, correcte, el nivell 10 ja estan treballant uns professionals fantàstics amb tots aquests temes de la gent aturada, molts cursos que es fan, la bossa de treball, facilitar-los l'accés a les ofertes de feina, etc.
Us encarregareu de la regidoria de comerç, per exemple, de l'àmbit del comerç.
Correcte,
també?
Sí, senyor.
I per tant, d'allò de les terrasses i de totes.
De les terrasses, de l'emprenedoria també t'has deixat al Centre d'Empreses Creatives, que és un altre dels casos que segur que, per exemple, amb l'oposició, que va ser realment qui va engegar aquest concepte i aquest projecte, que podem col·laborar i podem ampliar mires molt fàcilment. És un concepte que hem de treballar molt més i hem d'ampliar molt més.
Aquesta marca Sitges, per definir-ho d'aquesta forma, o aquesta singularització de Sitges, té un preu?
Bueno, la marca Sitges, evidentment, més que té un preu, té un valor. És a dir, Sitges durant molts anys ha anat acumulant, la marca Sitges, ha anat acumulant tota una sèrie d'experiències, sobretot, i això els mitjans de comunicació fan molt, les marques, evidentment, ja sabem que els mitjans de comunicació fan molt, i gràcies a Déu el nostre servei de comunicació en aquest cas és excel·lent i sap mimar la marca Sitges amb una excel·lència excepcional, per tant, a vegades quan es vol destrossar, per dir d'alguna manera, el servei de comunicació de l'Ajuntament, jo sincerament no entenc com no es veu que estem cuidant la marca Sitges d'una manera excepcional, i la marca Sitges jo penso que cada vegada té més valor en molts aspectes i en molts àmbits. Hem de fer que cada vegada la marca Sitges tingui més valor i que el fet d'utilitzar la marca Sitges sigui un valor per les empreses, pels projectes empresarials, i que a la vegada generi valor per la vila.
Què la perjudica ara?
No, jo crec que ara no li veig masses perills a l'horitzó, que jo sàpiga. Ara jo crec que el que ens interessa és donar una imatge, com deia abans, no? De cohesió, de saber on anem, de saber el que volem i de continuar donant bones experiències a la gent que ve a nosaltres. I això és fàcil dir-ho una altra vegada més, però és difícil potser fer-ho.
I us ho preguntàvem precisament per aquest, no sé si dir rèdit o aquest històric, que demostra que Sitges, tot el que és l'àmbit del comerç, per exemple, o tot el que és l'àmbit empresarial, per exemple, ha costat molt i està costant molt tirar-ho endavant. Aquesta inèrcia, o canviar aquesta inèrcia...
Costarà molt, evidentment. Jo crec que també en els moments difícils és quan cal buscar solucions innovadores. Jo tampoc no veig... És a dir, jo veig el això, com tu deies abans, no?, amb els pocs o limitats nombre de comerciants que he pogut parlar, jo veig moltes ganes de canvi, de fer coses noves. Jo he detectat una gran il·lusió, gent molt, molt, molt il·lusionada, gent molt preparada, que vol fer moltes coses. El que ens cal potser és aquest punt de coordinació entre tots, de poder caminar tots plegats en la mateixa direcció, que és quan realment podrem donar passes significatives. Però jo no veig una dinàmica, diguéssim, d'estancació, sinó al contrari, veig unes ganes de fer coses noves importants.
Veieu un sector comercial cohesionat?
Això jo crec que és una cosa que hem de millorar. Hem de millorar. Probablement, clar, a vegades quan penses que a vegades, diguéssim, les associacions, les federacions, a vegades hi ha gent que dintre dels mateixos col·lectius no se senten prou representats, això fa mal, això és una de les coses que hem de superar, perquè realment, i en aquest àmbit sobretot, la unió fa la força, i quan més units estem defensant el que volem entre tots, tindrem moltes més possibilitats de sortir-nos.
Us ho preguntem per si teniu hores d'ara interlocutors, diguem-ne, que puguin representar el màxim del conjunt de comerços o no? O uns serviran per un àmbit determinat, a hores d'ara, un altre servei per un altre sector?
Jo crec que ho hem de treballar. Aquest aspecte l'hem de treballar, hem de buscar interlocutors potents, dinàmics, que puguin donar resposta per tot el que passa d'això i que en certa manera siguin líders del seu col·lectiu, no? Ara és moment de és moment també d'aspectes més de coordinació i de juntar-nos amb un mateix objectiu, és un moment de lideratges, no? I aquí que hi ha molta gent amb molt talent, gent molt bona, i també en certa manera una de les meves funcions serà intentar que dintre d'aquest col·lectiu surtin els líders naturals que tirin això endavant.
Què us agradaria? Que el comerç estigués més o menys tan ben representat o cohesionat o organitzat com ho pot estar a l'hostaleria?
Per exemple, jo crec que seria un objectiu, no ja per mi, sinó sobretot per ells. Vull dir, jo penso que avui en dia no està organitzat, és un punt feble i és un punt que perd, diguéssim, fa perdre pistonada les actuacions que es puguin fer. Llavors, quan més coordinats estem, pues el cop que farem serà més gran, per tant, més impacte, per tant, més resultat. Això dependrà també una mica d'ells. Jo espero que en els propers dies o en les properes setmanes puguem començar a establir aquesta ton de reunions, de xerrades i trobades per tal de cohesionar i buscar aquestes persones que han d'arrossegar tot el col·lectiu.
Ho dic per si copseu una certa atomització del món, sí, del món comercial.
Sí, hi ha una certa atomització, més que probablement també, inclús tampoc no trec que hi hagi part de culpa del Ajuntament, vull dir que tots estem aquí en el mateix barco.
Que no han servit tants canvis, vaja.
Probablement no, els canvis no són bons amb aquestes
no
coses,
ajudat, no.
Perquè l'interlocutor a vegades és important i tenir una persona de referència tant pel bo com pel dolent és important, per tant
això
intentarem que ajudi.
Es trobaran amb vostès i diran, mira, un altre.
Sí, no, ja això pot passar,
pot passar. No?
Espero que ja amb aquest any i mig això ja sigui totalment definitiu.
De tota manera, allò que dèiem, queda un any i mig i el repte parteix d'una realitat, diguem-ne, molt consolidada en els darrers anys, que és un escenari en el món comercial que ha quedat, gairebé diríem, cronificat d'una determinada manera.
Sí, però veus, jo crec que també aquesta imatge que tu estàs transmetent, que evidentment probablement és el que tu perceps o el que perceben, jo penso que l'hem d'eliminar, és a dir, no és cert, és a dir, potser és cert que ho percebeu. Jo no crec que sigui cert que tot estigui cronificat d'aquesta manera. Jo penso que realment hi ha molts brots verds en el sector comercial sitgetà, hi ha moltes iniciatives, moltes persones amb moltes ganes, i penso que hem de veure en positiu. És a dir, hem de veure que ha estat un sector molt castigat durant aquests temps, perquè evidentment el consum ha baixat moltíssim, la gent ha pensat 10 vegades abans de comprar una cosa, evidentment això ha repercutit moltíssim, però això vol dir també que la gent potser ha tingut temps de pensar més i ha tingut temps de tenir idees diferents, i jo penso que hi ha gent que té moltes idees i precisament això és el que dona el dinamisme, és a dir, jo penso que en absolut està la cosa perduda, ni està cronificada, ni està
renaixent. Heu tingut la sensació que dèiem que la cosa estava perduda?
No, però quan parles de cronificació, a vegades ja sembla una cosa una mica anquilosada. No, jo penso que el comerç ha superat amb molt esforç i amb molts tràngols està superant la situació, i ara és el moment de donar-li un tomb. Ara és el moment de estructurant el col·lectiu de la millor manera possible, intentar buscar vies d'activació, vies de dinamització potents que facin que tots en sortim beneficiats.
Què pot oferir l'Ajuntament al comerç?
Home, l'Ajuntament pot oferir moltes coses. En definitiva, hi ha molts, per dir-ho així, programes de dinamització que poden passar per moltíssimes coses. Això és tot, evidentment, serà fruit d'una anàlisi que estarem fent durant aquest temps per tal d'identificar clarament quines són els passos a fer. Jo crec que hi ha, com et deia abans, no? Hi ha dos eixos que són claus i on l'Ajuntament pot i vol ajudar molt. Un és el cas de la internacionalització, és a dir, en definitiva, cal que les empreses i els comerços i tots els emprenedors adoptin una postura de que el mercat avui en dia és global, eh? Malgrat que tinguem una botiga al carrer Sant Francesc, el mercat avui en dia és global, i això tots ho hem d'intentar entendre. I l'altre és l'aspecte més de digitalització, eh? De la societat de la informació, del comerç 2.0, per dir-ho d'alguna manera, no? Això també l'Ajuntament pot i ha d'ajudar. Tota una sèrie de programes que l'Ajuntament podrà posar la seva gra de sorra, però evidentment, com deia abans, el col·lectiu ha d'estar conscient, ha de saber realment què és el que vol i cap on vol tirar, no?
El col·lectiu ha de fer tant la feina d'agrupar-se i l'Ajuntament ha de fer allò que li demana el col·lectiu, de donar més suport.
Sí, senyor, exactament. I entre tots ho farem tot. Eh? Entre tots ho farem tot. Quan més forts estiguem junts, més fàcilment podrem trencar qualsevol barrera que se'ns posi per davant.
El més complicat d'aquesta regidoria què és? Enmig de tantes peces en aquest trencaclosques.
El més complicat és això que et deia, no? És coordinar-la, és donar-li una mateixa visió al tots els seus punts, eh? Perquè en definitiva tot està vinculat, eh? Que el comerç funcioni bé, doncs va bé evidentment pels propietaris, però va bé segurament per l'ocupació, es pot contractar algú, això pot anar bé per una família que tingui algú contractat, pot tenir més consum en una altra botiga, això pot generar que es creï una altra empresa no sé on, una altra... És a dir, tot, aquesta regidoria hauria d'estar connectat entre si, i això és el gran repte probablement més gran que tinc.
Una darrera encara, creieu que cal reorganitzar l'ocupació de l'espai públic, les terrasses, aquí s'ha de fer alguna cosa?
Això és un punt important, estem treballant amb això i com dèiem al començament, això també haurà de ser una de les coses consensuades amb l'oposició. És important que intentem ajuntar visions juntes de tots els agents, del gremi evidentment, dels grups de l'oposició evidentment i de tothom i també, per què no, dels veïns, perquè a vegades ens oblidem els veïns quan parlem de terrasses, no tenim en compte els veïns que també són els primers usuaris i perjudicats en alguns casos, no? Per tant, hem d'entendre que qualsevol projecte d'aquests té efecte, té impacte sobre qualsevol altre dels agents del municipi. I això a vegades són coses que no tenim en compte i que quan més ho treballem abans, menys, diguéssim, impactes negatius, que sempre en tindrà, pot haver.
Veurem com s'equilibra aquesta balança. De moment, regidoria acabada d'estrenar. La de competitivitat, a càrrec del regidor Jordi Mas, portaveu també de Convergència i Unió. Jordi Mas, gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.